Ràdio Estel. Són les 6 de la tarda.
Hola, bona tarda. Quim Torra ha negat tenir cap relació amb els detinguts en l'operació Judes instruïda per l'Audiència Nacional i ha tret tota credibilitat a les informacions sobre el sumari que han transcendit aquest dimecres. La declaració del president de la Generalitat arriba en forma de comunicat de la seva oficina l'endemà que s'han sabut detalls sobre aquest sumari de l'operació Judes. Recordem que els investigadors de la Guàrdia Civil asseguren que els CDRs tenien pensat tancar-se al Parlament durant una setmana i que Torra hi participaria. El president català demana que s'asseguri com han aconseguit els jutges aquestes declaracions i en quines condicions, com també que es preservi el dret a la defensa. Canviem de qüestió. Segons hem sabut ara fa només uns minuts, la justícia belga deixa en llibertat Lluís Puig i Toni Comín mentre examina l'euroordre. Els exconsellers s'han presentat per tercera vegada davant de la justícia del país europeu requerits per la justícia espanyola i és la tercera vegada que queden en llibertat. Recordem que tots dos s'han posat a disposició de les autoritats belgues en relació amb l'euroordre reactivada ara fa uns dies pel jutge instructor del Tribunal Suprem espanyol, Pablo Llarena. Més notícies de l'actualitat. Aquesta hora, Pedro Sánchez ha rectificat el president del govern espanyol en funcions. Ha dit aquest migdia que s'ha de ser humil i ha reconegut que es va equivocar en els seus comentaris quan va donar per feta la dependència que tindria la Fiscalia del govern espanyol. Ha aclarit que aquesta Fiscalia, el Ministeri Públic, és autònom. Ho ha dit en declaracions a La Sexta, després d'haver dit el contrari, ahir al matí a Ràdio Nacional i dilluns també en el debat televisat. En plana cultural, destaquem que aquest vespre a les 8 al Palau de la Música Catalana actuen l'Escolania de Montserrat i l'Orquestra de Cadaqués, sota la direcció de Jaime Martín. Interpretaran Somni d'una nit d'estiu de Mendelssohn dins el cicle BCN Clàssics. Avui a les 8 del vespre, com us dèiem, al Palau de la Música Catalana. I recordem que l'Església celebra aquest diumenge la Jornada de Germanor, o Dia de l'Església Diocesana, amb el lema «Sense tu no hi ha present, amb tu hi ha futur». Els bisbats, les diòcesis, bisbats i arcabisbats demanen la pregària i, sobretot, la col·laboració econòmica amb la pròpia església local. Fins aquí l'actualitat. De seguida, el Mirador. Viurem avui el sisè col·loqui electoral amb el Partit dels Socialistes de Catalunya com a formació protagonista. Abans, el pensament del dia, avui amb la coach Núria Benedito.
La relació més important de la teva vida, la relació primordial, és la relació amb l'instant present, l'ara, o més aviat amb la forma que adopta l'ara, és a dir, com vius el moment present o el que ocorre. Si la teva relació amb l'ara és disfuncional, aquesta disfunció es reflectirà en totes les relacions i en totes les situacions que et trobis. La por, l'ansietat, la impaciència, el remordiment, la culpa, la ira, són les disfuncions del teu estat de consciència lligat al temps. Llavors has de posar-te alerta per trobar la resposta de dir: estic tractant l'ara com un simple mitjà per aconseguir un fi? O ho veig com un obstacle? Estic convertint el moment present en el meu enemic? Donat que l'instant present és l'única cosa que tenim sempre, atès que la vida és inseparable de l'ara, la qual cosa significa en realitat la pregunta és: quina és la meva relació amb la vida?
Ràdio Estel.
Vols entendre les claus de l'actualitat econòmica? Cada dijous a les 8 de la tarda a Ràdio Estel, Plusvàlua, un programa d'entrevistes i tertúlies sobre els principals temes econòmics que afecten el nostre dia a dia. Plusvàlua, els dijous a les 8 de la tarda a Ràdio Estel.
A la Caixa impulsem milers de projectes socials. Treballem per trencar el cercle de la pobresa mitjançant l'educació i ajudem totes aquelles persones que ho tenen més difícil per aconseguir una feina. Per perquè som la fundació que inverteix per crear més oportunitats per tothom. La Caixa és una fundació. La fundació és la Caixa.
El 9 de novembre, vine a l'espectacle Vins Negres Penedès, al claustre dels Trinitaris de Vilafranca del Penedès. La dansa, la música i la gastronomia maridaran amb els vins negres d'alta gamma. Informa-te'n a dopenedès.cat. Ràdio Estel, 25 anys amb tu.
Ràdio Estel. El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Passen gairebé 7 minuts de les 6. Salutacions també del José Matoses a les vies de so, del Ferran Capdevila a la producció i del Rafa Sanahuja a la redacció. Comencem el nostre temps diari d'anàlisi de l'actualitat avui amb el 6è col·loqui electoral de cara al 10 de novembre. Un 10-N que ja és aquest diumenge. I avui parlem del Partit dels Socialistes de Catalunya. El PSC va recuperar terreny aquí el 28 d'abril passat en unes eleccions en què va aconseguir ser la segona força amb 12 escons. Uns comicis alhora que el PSOE, partit federat amb els socialistes catalans, va guanyar clarament, tot i que sense capacitat, com es va veure setmanes després, fins al juliol, de resoldre una investidura i la formació d'un govern. Ara, Pedro Sánchez i Meritxell Batet a Catalunya esperen, amb els seus equips i candidatures i els seus lideratges, un millor resultat i veure més coll avall algun pacte estable de legislatura, ja sigui amb Podem o amb la geometria variable que es va posar tant de moda aquí a Catalunya fa més d'una dècada, o fins i tot amb algun suport del PP o de Ciutadans en forma d'abstenció. Sánchez i el seu equip en l'àmbit espanyol, amb un treball de proximitat amb Catalunya i les candidatures socialistes d'aquí, viuen aquestes eleccions, això sí, amb incertesa. Aposten per defensar un govern progressista, liderat pel PSOE, sempre que sigui la força més votada, i amb més obertura, si cal, a pactes puntuals o diversos. Difícils equilibris, aquests, després de la investidura fallida de finals de juliol, a no ser que els socialistes capitalitzin el cansament per tanta inestabilitat i s'emportin un resultat superior als 130 o 140 escons, com pronosticaven algunes enquestes ara fa poques setmanes. Hi ha, en qualsevol cas, pocs canvis en les llistes dels socialistes catalans. L'actual presidenta del Congrés, Meritxell Batet, torna a encapçalar, com dèiem, la candidatura, seguida per Francisco Polo i Mercè Perea, mentre que Marc Lamuà, Montse Mínguez i Joan Ruiz ho fan per Girona, Lleida i Tarragona, respectivament. El també president del Senat, Manuel Cruz, lidera la llista dels socialistes a la Cambra Alta després que Miquel Iceta s'autodescartés com a cap de cartell a finals de setembre. Ara els socialistes tenen l'oportunitat de millorar resultats després d'uns mesos sense govern. Hi ha molts interrogants sobre la taula, especialment en relació amb Catalunya. En un moment difícil de la dinàmica política, amb declaracions, alguns matisos i polèmiques en els últims debats sobre temes que tenen el conflicte català en el centre, tot i que segur que avui parlarem de més coses. I saludem la representant socialista que ens acompanya avui, és Carmen Andrés, número 7 de la candidatura per Barcelona. Benvinguda, bona tarda.
Moltes gràcies.
Com està?
Molt bé, estem a la recta final ja de campanya.
Recta final d'una campanya atapeïda més curta.
Més curta.
Potser per combatre aquest cansament de molts ciutadans.
Més curta i molt intensa. És més curta perquè ho estableix així la llei, no? És una repetició electoral i, per tant, només és aquesta setmana, però ha sigut bastant intensa, sí. Mm-hmm.
I ara parlarem d'alguns detalls. Vostè ens deia que ja ha estat diputada en aquesta legislatura, però quina legislatura? De només 4 mesos o 5 mesos? No,
sí, sí, molt curteta. Ha sigut una legislatura que esperem, doncs, que la podem resoldre ara amb aquesta nova etapa d'una manera ben diferent, mm-hmm, amb més estabilitat i poder treballar.
Vostè ve del món municipal, ha estat a l'Ajuntament de Barcelona en els grups socialistes de Jordi Hereu i després, sí, de Jaume Collboni.
Sí, sí.
Li fa il·lusió la nova etapa, saltar al Congrés?
Em fa il·lusió. Bueno, he de dir que la vida municipal i la política municipal és apassionant, no? Perquè pots veure de primera mà, doncs, la realitat i les necessitats i també, doncs, l'impacte que té les decisions que prens i com es solucionen. I, per tant, és apassionant. Però també ho és aquesta nova etapa, no?, de fer lleis i de servir des d'un punt de vista de l'interès general, fer coses bones, no? Uh-huh. L'altre dia el nostre company, candidat al Senat, Manuel Cruz, deia una cosa que a mi em va semblar molt bonica, no? Diu, hem de ser capaços de fer un bon govern per fer coses bones. Diu, quines coses són bones? Pues les que faciliten la vida de la gent, no? Uh-huh. I aquest és el nostre projecte, aquí estem, i per mi apassionant i un honor poder fer-ho.
Saludem també Josep Vilavelló, que és fundador del grup sènior del Col·legi d'Economistes de Catalunya i col·laborador habitual d'aquest programa. Bona tarda, senyor Vilavelló.
Hola, bona tarda.
Com està?
Pues una miqueta encostipadet.
Aquests si freds que comencen...
Els oients diuen, no és el Vilavelló, és un altre, no és que estic una miqueta encostipadet. No, però sóc
sí
jo.
Sí, i tant, i sí que li reconeixem molt bé. Bé, vostè ara ens deia que per edat i per experiència ha conegut molts viaranys de la política. Ara vivint en un moment molt diferent, molt excepcional, oi, senyor Vilavelló?
Molt complex, un moment molt complex. A Espanya hi havia un bipartidisme clar, en el qual hi havia una alternància normal de poder, i a Catalunya hi havia uns 4 o 5 partits, o sigui, alguna cosa més, però que també estava molt clar dreta i esquerra, què és el que eren. Avui dia a Catalunya no hi ha dreta ni esquerra, només hi ha un independentisme, o els que no ho senten, sí, així, o no ho sentim així, i la política aquí està molt complicada, molt complicada. A Espanya també, per aquests motius,
I per aquest
però,
bloqueig, per
en
aquest...
el fons, vull dir, jo crec que pot arribar...
A bon port, no?
No, aquest... arribar a tindre un govern estable, que és el que necessitem.
I dona la sensació que tots els ciutadans ho volen, fins i tot més enllà de com vagin les coses, en funció del que votin, però que hi hagi capacitat d'articular una majoria, encara que en el cas de cadascú no serà sempre la que li agradi, però sí que és bo per l'estabilitat, per tots, no?
Home, sí, jo... dius als ciutadans, segur que ho volen, segur que ho volen. Els ciutadans, quan van a votar amb una força política de la seva opció, amb la idea de que arribin al govern i poder tenir un govern, no? Jo crec que els ciutadans i les ciutadanes volen aquest govern i ara mateix són els propis partits polítics que no tenen clar, doncs, aquesta voluntat ciutadana expressada en una urna. Quan anem a votar a les eleccions generals o a les eleccions catalanes, en el nostre cas, o municipals, és per formar un govern, no per no formar-lo. Per tant, la primera, diguéssim, demanda de la pròpia ciutadania expressant el seu vot és poder formar un govern. Uh-huh. I tenir un govern.
Senyora Carmen Andrés, què destacaria del que ofereixen els socialistes a Catalunya i al conjunt d'Espanya en aquestes eleccions, que són una miqueta repetició? Bé, tècnicament no existeix la repetició, són unes eleccions avançades, de fet, no?, després de no formar-se govern.
Jo el que destacaria és el que és més principal, no?, i és un projecte per transformar la realitat i millorar la vida de la gent. Sembla una frase feta, però no ho és, perquè ara, amb aquest soroll que tenim de fons, especialment a Catalunya, doncs pot semblar que queda com a secundari tenir un projecte polític per governar un estat. I nosaltres el tenim. Això és molt important. I és molt, molt important com fer-ho. i nosaltres tenim aquest projecte i el com és amb serenitat, amb diàleg, posar en pau i fent doncs, la vida més tranquil·la a tothom del que és en aquest moment. Per tant, tenim què i tenim com fer-ho.
Abans d'entrar més estrictament en la qüestió de Catalunya, els socialistes, amb Pedro Sánchez al capdavant, i després que ell va arribar al govern per una moció de censura, com tothom sap, i després va guanyar unes eleccions però no va poder formar govern, amb aquest govern en funcions, doncs l'aspiració és completar algunes de les reformes que vostès volien impulsar per revertir algunes iniciatives dels governs de Mariano Rajoy, per exemple, reforma sí. laboral, canvis, una nova llei sí. d'educació...
Sí. La primera seria aquesta, no? Aquesta reforma necessària laboral, perquè avui dia tenim una realitat bastant crua, no? I impactant. 14 de cada 100 treballadors són pobres.
Això entre la gent que treballa.
Entre la gent que treballa. Per tant, les condicions de treball i els sous no són els que han de ser, perquè generen i estan generant aquestes bosses de pobresa a la pròpia feina. Per tant, imprescindible fer una reforma laboral de tots aquells aspectes més lesius de la llei, precisament, de reforma laboral. Altra qüestió importantíssima, l'habitatge. L'habitatge és una qüestió vital, no només és un dret, és que determina la vida de les persones, de totes les persones, de les que són joves perquè no es poden fer el seu projecte de vida, no poden començar a caminar, les famílies, que és una càrrega brutal en una economia familiar en aquest moment, i les persones grans, especialment soles, i soles n'hi ha moltes dones que s'han de fer càrrec d'un habitatge moltes vegades que no poden, en el cas d'un lloguer, perquè ja sabem el que passa. El que tenia una renda antiga, pues, es fa l'impossible perquè es converteixi en un lloguer al preu d'avui dia. I la gent gran això no ho pot pagar. Per tant, és molt necessari encetar aquest sí que és un gran repte de ser audaç en polítiques d'habitatge i l'educació, que no només és una llei que s'ha de reformar perquè no va néixer d'un consens, sinó que va néixer de la voluntat política d'un únic partit. Això
sempre és desitjable, però no s'ha assolit mai, oi, en l'actual democràcia, que hi hagi una llei pactada.
Doncs és imprescindible per estabilitzar precisament doncs, el sistema educatiu i no haver-ho de canviar cada vegada que hi ha un canvi de govern, no? Perquè bueno, determina molt. No? Cada 4 anys no podem tenir aquí les opcions mm-hmm. educatives passades per una ideologia, sinó que s'ha de tenir un altre objectiu. I la llei d'universitats, una mm-hmm. llei també que posi una mica també de més qualitat a les nostres universitats.
Deia que en l'àmbit educatiu la qüestió és com fer-ho, perquè aquí podem dir que han fallat tots, no? Governs del PP, sí. governs del PSOE, en el sentit que han pogut fer lleis que han agradat molta gent, però que no han estat consensuades.
De consens, exacte.
I avui amb Carmen Andrés, número 7 dels socialistes catalans, per aquestes eleccions del 10-N, també li volem preguntar per polítiques econòmiques, també tenint en compte que venen temps difícils, núvols, i això segur que preocupa. Bé, preocupa qualsevol que tingui opcions de governar després d'aquestes eleccions, sigui Pedro Sánchez o sigui un altre.
Exacte. Sí, ara es parla, no, d'aquest refredament de l'economia, que si es produeix, pues, tindrà un impacte real en la vida de les persones i s'ha de tenir un projecte econòmic, un projecte polític i social i econòmic, no? Per un govern, per tal d'intentar doncs, que això no afecti, no? I continuar amb la línia de creixement de la nostra economia. Que avui hi ha notícies al respecte, però també doncs, hi ha hagut ja valoracions de persones molt expertes que deien que sí que és possible garantir el que diu el govern en aquest moment en funcions d'Espanya d'aquest creixement a l'entorn del 2,1. I reptes en aquest sentit econòmic? Doncs la fiscalitat. Uh-huh. Hem de fer una reforma fiscal per tal de poder disposar doncs, dels recursos necessaris per cuidar allò que és de tots, que són els serveis públics, perquè els serveis públics són de tothom, també de les persones que no els utilitzen. Això és com la cuina de casa, no? Que és de tots els que vivim a casa, tot i que alguns no entren molt sovint.
O de dilluns a divendres potser no hi dinen, exacte. O el que sigui.
Però és de tothom. Pues els serveis públics, la salut pública, l'educació pública és de tothom tothom té la responsabilitat de mantenir el que és de tots i, evidentment, ha de fer el servei de tots i especialment d'aquells que tenen més recursos i que no poden més que rebre de bon grat el que els correspon, que és en forma de servei públic i d'oportunitats.
Aquesta és la clau, com es fa una reforma fiscal que pugui ser redistributiva, progressiva. Alguns impostos s'hauran de pujar per rendes altes, vostè s'apunta en aquest missatge.
Sí, sí. Nosaltres ens apuntem a la progressivitat, que vol dir que qui més té, més capacitat té de contribuir al projecte col·lectiu i, per tant, ha d'aportar més, no? Això és l'equitat. Cadascú aporta en funció dels seus recursos i els seus ingressos.
Com que tenim aquí un expert economista, del que ha sentit vol comentar o preguntar alguna qüestió?
No, a veure, tot el que he sentit és més o menys el que es diu, però no s'ha parlat de què depenem de les autoritats europees.
Aquesta és la qüestió. La por que ens apretin per fer retallades, per exemple.
Aquí hi ha una tensió tremenda. En aquests moments hem tingut la sort de que el president del Banc Europeu, que era el senyor Draghi, ha afluixat molt la mà sobre els interessos, el qual ha reduït el pagament d'interessos de la deuda espanyola. Això ha sigut molt bo. A pesar de tot, el dèficit el seguim tenint i, amb el canvi, amb el senyor Lagarde, no sé si serà tan favorable. Aleshores, jo diria que el gran canvi que ha representat l'entrada de Pedro González...
Pedro Sánchez, Sánchez, sí, l'hem entès. Ha barrejat dos presidents.
Com a president del govern, és la seva capacitat de diàleg amb les autoritats.
Sí.
No solament pel seu domini d'idiomes, sinó per la seva capacitat d'empatitzar. I això ho ha estat fent molt bé i és molt necessari. Aleshores, el nomenament, el proper nomenament possible.
De
la senyora Calviño, sí, com a vicepresidenta econòmica del govern, és un missatge a Europa, però també un missatge a Espanya. I per això jo li volia preguntar a la senyora Andreu. Vostè creu que aconseguirem que aquests països del nord, o Alemanya, Holanda i tal, ens donguin a Espanya i a altres països del sud, que també ho necessiten, com Portugal o Grècia, una més facilitat per poder créixer? Què creu que això ho aconseguirem?
Jo crec que això ho aconseguirem amb un govern que els generi confiança. Per això és tan important, i ara permetem que ho aprofiti per demanar el vot.
Oh, i tant, pots
fer-ho. Partit dels socialistes. Perquè és molt important tenir un govern estable que generi confiança a dins i a fora, i a Europa. I el nostre govern i el nostre projecte genera aquesta confiança a Europa, i sí que ho veig possible. Ho veig menys possible si hi ha altres opcions de govern.
Mm-hmm. Doncs bé, aquesta confiança...
I una segona pregunta.
Sí, endavant.
Vostès intentaran, sí que és molt difícil... que hi hagi una mica d'igualtat entre les autonomies en certs impostos, que precisament són els que afecten a les grans fortunes?
Nosaltres ja...
Ja sap per on apunta.
Aquí hi ha molt per parlar, però vaja, si vol dir alguna cosa en síntesi.
Sí, el projecte socialista inclou aquesta reforma fiscal i aquesta també, doncs, nova mirada i reformulació també de la fiscalitat i de les aportacions a les i finançament de les comunitats autònomes. No?
Que això s'haurà d'afrontar, perquè no hi ha reforma al sistema de finançament.
Exacte. S'ha de fer i, per tant, va al programa i estic segura, perquè nosaltres el que diem, ho diem perquè ho podem fer i ho volem fer.
Parlem de Catalunya i del conflicte polític, que no només afecta a Catalunya, sinó al conjunt de l'Estat, com tots sabem, i també del que ha passat aquesta setmana. Hi ha hagut com un ambient potser més enrarit, fins i tot del que s'esperava en els missatges. Pedro Sánchez ha hagut de rectificar o matisar avui uns comentaris sobre la dependència o no del Ministeri Fiscal del govern espanyol en relació amb la possible extradició de Carles Puigdemont. Tot això combinat amb... les possibilitats que tindria un Sánchez investit de dialogar amb l'independentisme, com ho afronten els socialistes de cara a l'electorat català, sobretot en aquest cas?
Nosaltres el que tenim claríssim és que el problema que tenim de crisi, no sé si de crisi territorial, política, a Catalunya,
noms, sí.
Té diferents noms, segons com la podem veure, només es pot solucionar des del diàleg. I per dialogar es necessita a partir d'unes posicions doncs, que siguin raonables per les dues bandes, no? I necessitem algunes rectificacions també, no?, per part de les dues parts a dialogar. El govern té aquesta disponibilitat de dialogar i té la capacitat i la voluntat, i el que cal és renunciar, evidentment, a la posició i via unilateral i acatar la legalitat, que és el que ens governa tothom. I a partir d'aquí, doncs, establir un marc de diàleg de respecte a la llei, modificar les que s'hagin de modificar per via parlamentària, evidentment, i que per això tenim els representants del poble a les càmeres, i començar a treballar des de posicions de trobada.
Uh-huh. Els socialistes veuen alguna possibilitat des de la seva visió de satisfer almenys parcialment les aspiracions independentistes, que com totes les idees són legítimes i a més tenen els últims anys un suport important en la població catalana, possibilitat d'articular amb el marc legal actual algun canvi que satisfagui l'independentisme o d'ajudar a impulsar una reforma constitucional que també es podria arribar
a
fer?
Nosaltres, de fet, del que parlem és d'aquesta reforma de la Constitució en alguns aspectes de reconeixement de drets que la Constitució doncs, no recull, no? Alguns drets, per exemple, les mateixes pensions, no? Uh-huh. S'ha de clarificar més la Constitució per tal de que no passi el que ha passat amb el govern del Partit Popular, i després fer unes reformes que vagin bé a tothom, no? Ara, reconèixer alguna part de les demandes dels independentistes, la que no es pot recollir de cap de les maneres, és l'independentisme per una via unilateral.
O sigui, la independència, o sigui, arribar a una independència o a un referèndum a Catalunya per la via unilateral.
Per la via unilateral, descartat absolutament, i per tant és la condició, no? I és el diàleg, és la llei, és la renúncia a les posicions enrocades i unilaterals.
De tota manera, si l'independentisme demana parlar de tot, vostès accepten parlar de tot?
Parlar de tot, es pot parlar sempre de tot. És més, és bo parlar de tot.
Una altra cosa és decidir de tot, potser.
Després s'han d'arribar a acords, i aquí és evident doncs, que s'ha de buscar un camí de trobada. Entre d'altres coses, perquè a Catalunya no fa ni 3 anys, ni 2 anys, vivíem tots tranquil·lament. Hi havia concòrdia, hi havia entesa, estaven orgullosos de la nostra diversitat, no només d'orígens, sinó també ideològica i de posicions, i de creences religioses també.
Mm-hmm.
I ara llibertat. No sabem què ha passat, que aquí sembla que hi ha posicions que no són, o que són irreconciliables, i jo crec que no és cert. És reconciliable, perquè fins ara hem viscut tranquils tots plegats.
El que passa és que per una sèrie de circumstàncies, que ara seria molt complicat analitzar i aprofundir, i segurament són circumstàncies d'uns i altres, des de la reforma de l'Estatut, amb el recurs d'inconstitucionalitat, sí. Mals entesos polítics, una mica de tot, i s'ha aguditzat el problema, o ha aflorat, no?, la conflictivitat dintre d'aquesta diversitat que vostè diu que es pot viure en pau.
Sí, jo crec que hi ha responsabilitats polítiques, no? Quan de la divergència ideològica es passa a la conflictivitat, no només política, sinó social, perquè és social en aquest moment també. Hi ha uns responsables polítics de tot això. Uh-huh. I, per tant, millor posicions de trobada que no radicals.
Avui amb Carmen Andrés, del PSC, parlem de la proposta política socialista de cara a aquestes eleccions. Vostès tenen esperances de guanyar Catalunya, tot i que les enquestes situen Esquerra per davant?
Nosaltres ens presentem a les eleccions per guanyar, i per guanyar Catalunya també.
Tothom surt a guanyar, que això és bo,
evidentment.
Si no, les eleccions...
Nosaltres confiem en que el missatge arriba i el missatge és: hem de tenir un govern estable, coherent, amb projecte polític, amb una prioritat que és transformar la vida de la gent a millor, amb bons equips preparats, i nosaltres tenim el projecte, la voluntat, els equips i l'estabilitat necessària per fer estable el govern d'Espanya.
I una última qüestió, abans d'una pausa que fem sempre a aquesta hora en aquest programa, senyora Carmen Andrés, del PSC. No li sembla que potser els socialistes, Pedro Sánchez a nivell d'Espanya i també aquí a Catalunya, les candidatures del PSC, han endurit una mica el discurs? No sé si... el discurs, sobretot, de cara a l'independentisme i a Catalunya, en general.
No, el discurs no és endurit. El que passa que coses que abans eren molt òbvies, avui sembla molt dur dir-les. Respectar la llei, avui sembla que és molt dur dir-ho. Abans era molt obvi que tothom havia de respectar la llei, no? Dir que ens hem d'entendre, ara sembla que és molt dur, perquè quan dos es volen entendre, algú ha de cedir, els dos han de cedir. Ara és molt dur cedir. Abans era molt obvi que s'havia de dialogar i cedir. I precisament vivim en una societat, la catalana, que sempre, sempre s'havia vanagloriat d'arribar a pactes amb tothom. Per tant, jo crec que és l'actualitat la que fa més o menys dur el discurs.
Es parlava fa molts anys del pactisme català, bé, això.
Exacte.
És molt vell, no?
Exacte.
També de l'oasi català de la política, d'això ha canviat molt, no queda això, gaire cosa en aquests moments.
Però el nostre discurs és el mateix de sempre, de respecte, diàleg i respecte a la llei.
Bé, doncs amb Carmen Andrés i també amb l'economista Josep Vilabelló compartim col·loqui, ens queden encara uns quants minuts, fem ara una pausa, passa un minut de 6:45 i tornem de seguida, primer amb la notícia curiosa que ens porta el Rafa Sanahuja, com sempre aquests dies, parlant del partit que ens visita cada dia, i avui lògicament dels socialistes, i encara tindrem una última roda d'intervencions.
Ràdio Estel.
Tortosa, 90.1.
A la Caixa impulsem milers de projectes socials. Treballem per trencar el cercle de la pobresa mitjançant l'educació i ajudem totes aquelles persones que ho tenen més difícil per aconseguir una feina. Perquè som la fundació que inverteix per crear més oportunitats per tothom. La Caixa és una fundació. La fundació és la Caixa.
Somies amb un viatge ideal per tu? Al Corte Inglés el tenim. Obre els ulls i descobreix viatges fets pel cor i l'esperit. Extremadura, Andorra i Lourdes, Lisboa, Fàtima i Oporto, Terra Santa, Turquia, Armènia, Polònia i molts més. Informa-te'n al 93 363 57 60. 93 363 57 60. Al Corte Inglés tenim el teu viatge. Recorda, 93 363 57 60.
Ràdio Estel.
El mirador de l'actualitat.
Reprenem el col·loqui, passen 3 minuts ja de 6:45, això és el Mirador, penúltim col·loqui electoral amb el Partit dels Socialistes de Catalunya i també, evidentment, el PSOE. Tenim ja el Rafa Sanahuja a punt amb la notícia curiosa que escoltem des d'aquí, des de l'estudi de Ràdio Estel. Rafa, bona tarda, endavant.
Bona tarda, Ignasi. Doncs sí, entrem ja a la recta final dels nostres programes electorals, programes radiofònics, s'entén. I avui, com vinc fent aquests dies, he tecletjat a Google PSOE i aquestes són algunes de les notícies més destacades de les últimes hores. El diari ABC, per exemple, titula «Edils del PP denuncien que el govern del PSOE Podem a Parla no paga les seves nòmines. El grup popular exigeix a l'Ajuntament el cobrament de les dietes de dos regidors després de 4 mesos en blanc». Una notícia una mica curiosa. Més titulars, un altre de l'ABC. «Malestar entre els fiscals amb Sánchez. No van complir ordres del govern», declaren. Les associacions deixen clar que el Ministeri Fiscal no rep ordres de la Moncloa. És una resposta a l'entrevista del candidat del PSOE a les eleccions generals a Ràdio Nacional d'Espanya, en concret a les seves al·lusions a l'euroordre que pesa contra l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont. un titular del periòdico en la seva edició d'Aragó, que també em resulta interessant. El PSOE vol revisar el pacte amb el Vaticà i les immatriculacions. Cristina Narbona demana més vots per evitar acords de les tres dretes. El laïcisme i la memòria històrica es reforcen pel que fa al programa del 28A. Diu que el PSOE vol confirmar la laïcitat d'Espanya revisant el concordat amb la Santa Seu i realitzant un inventari nacional de béns immatriculats. I finalment, un titular de la cadena COPE, Borrell demana votar al PSC, per evitar un enfrontament ètnic a Catalunya. El ministre d'Exteriors en funcions, Josep Borrell, ha demanat aquest dimecres passat el vot per al PSC perquè després del 10N el socialista Pedro Sánchez pugui formar un govern progressista i fort amb capacitat per a tancar les ferides del procés. Alguns dels titulars més destacats pel que fa al PSC.
Moltes gràcies, Rafa. Bé, PSC i PSOE. En tot cas, com pot veure senyora Carmen Andrés, el nostre company busca a Google, que avui dia és molt fàcil, i surten notícies de vegades una mica dures perquè són potser les més llegides de les últimes hores i de vegades això sense fronteres té aquestes coses. Ja que ha sortit el tema dels acords Església-Estat, és veritat que els socialistes tenen molt en ferm de revisar-lo o derogar-lo?
Sí.
De quina manera? Sabem que les coses sempre són revisables, lògicament.
Revisar el concordat, sí. Jo crec que va sempre en els programes electorals.
Però no s'ha fet mai, ni amb Felipe González, ni amb Zapatero.
No s'ha fet mai, però no em pregunteu, o si m'ho podeu preguntar, però no us ho podeu respondre.
Sí, això li podríem preguntar amb qualsevol
honestament,
altra cosa.
Honestament, no sé per què no s'ha fet, però sí que forma part del programa electoral, aquest i altres també, i és una qüestió que està aquí, no? Quan a l'inventari... Pues l'inventari, però suposo que m'ho preguntaràs ara,
sí,
quan l'inventari també és un tema que està en el programa, i no només en el programa, sinó que els ajuntaments, i parlo des de l'experiència municipal, se solen fer els inventaris, no?, per saber una mica, i de vegades doncs arriben a solucions bones, no? Bones per poder solventar les necessitats de tothom. O sigui que...
La qüestió de les immatriculacions de l'Església certament és complexa, ha sortit molt aquests últims dos anys.
Sí.
L'Església ha defensat molt la seva manera de fer, en el sentit que hi ha uns drets i una sèrie de coses que estaven mogudes anys enrere per un buit legal i que després es van regularitzar, però en tot cas també l'Església està oberta, no?, a revisar possibles errors en aquestes gestions.
En el cas de Barcelona, hi podem parlar perquè personalment també he pogut fer feina en aquest aspecte, no?, amb l'arquebisbe i ens hem entès perfectament.
Mm-hmm. O sigui que... De la qüestió del concordat, hi ha una última pregunta i després donem veu al senyor Vilabelló per acabar. És per algun motiu que el volen canviar? Consideren que està molt ancorat en fa 40 anys aquests acords? Perquè consideren potser que l'Església té encara massa privilegis o no tindria els que li correspondrien? Per quina raó? Perquè a vegades surten discursos una mica, doncs, alguns més en pro de la pluralitat, altres més, doncs, laïcistes.
Nosaltres som partidaris de laïcitat de l'Estat, perquè, bueno, hi ha una diversitat, no?, religiosa, de sentiments i pensaments religiosos i opcions religioses, i per tant l'Estat, nosaltres, l'opció primera és que ha de ser, doncs, laic, perquè...
O no confessional, com diu la Constitució.
O no confessional.
Però això l'Església ho té molt clar, també.
O no confessional, exacte. Aquest és una. I una altra, doncs, revisar un acord de fa tants anys, doncs, és bo i sa per establir i posar les coses en el lloc que t'ho correspon actualment, no? I sempre fent-ho, doncs, de la manera com es treballa, i com es treballa amb institucions i amb estats, com és el Vaticà.
I vostès parlarien amb l'Església, amb el Vaticà, amb la Conferència Episcopal, per posar en marxa aquesta revisió.
Sí, clar.
Lògicament.
S'hauria de parlar, però, com dicen, ¿no?, con la Iglesia hemos topado.
Però, en tot cas, con la Iglesia hemos topado, però també cadascú des de la seva visió. No? Vostès, com a, si arriben al govern,
era
com a govern...
Broma.
No, l'hem entès perfectament, i a més aquesta dita popular també és molt sàvia, s'ha de reconèixer. Senyor Vilabelló...
Bueno, poca cosa ja, perquè...
Algun tema que el preocupi especialment? S'ha comentat molt, o s'ha reivindicat molt en els àmbits polítics, l'emergència climàtica és una qüestió important també, que la tenim una mica relegada per altres problemes que també existeixen.
Bueno, és una qüestió econòmica. La descarbonització, que diuen, és una qüestió econòmica. Jo crec que aquí el PSOE, amb l'ajuda del PSC, té que canviar unes lleis molt dures que del Partit Popular contra les energies
renovables.
Es va donar molta... Van parlar molt de les ajudes i quan es van començar a fer, després els hi van posar uns impostos produïts probablement per la pressió de les companyies elèctriques, de l'IBEX 35.
No? Sí, clar, aquí hi ha la qüestió, els poders econòmics.
Això s'ha de...
També podríem dir hemos topado, no?
Sí,
amb això.
també.
Aleshores, això és evident, que el tema aquest... estem segurs que ho faran bastant millor de què s'ha fet fins ara.
Sí.